Arribarem a les 6, obrim línies a Manchester i saludem a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Xavier Salai Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut. Ja tenim que el saluda, sí, que feia, sí, temps, feia temps que no saludàvem vostès dos.
Ens veiem, sí, hola, senyor Marcelí, hola, encantat de que tornis aquí.
Com està vostè, com se troba?
Però jo molt bé, sí, molt bé, vostè.
No, mire, jo
vostè,
he tingut uns mocs...
Vostè ha estat petxutxo.
No, he tingut uns mocs grocs, horrorosos, he estat un constipat fort. Mire, jo li diré una cosa. Amb això de les economies, si vostè volgués fer cèntims, de veritat, la primera persona que inventi la medicina que faci passar l'encostipat a l'instant, aquesta persona farà, serà milionària pels segles dels segles.
Passar l'encostipat a l'instant.
A l'instant. Allò que hi ha, saps allò que hi ha, aquell dia que et trobes malament, que hi ha... que ja dius, ui, allò que hi ha, ho coves, eh? Una pastilla i que et passi a l'instant, això, apunti-s'ho, això. Vostè sí, és economista, digui-ho amb un d'aquests...
Sí, no té altra cosa que fer que apuntar-se a aquesta qüestió.
Que no és veritat, això que dic.
Sí, no, sí, de fet, sí, qualsevol malaltia cura de l'instant. Imagini's que poguéssim posar un líquid i que es solidifiqués un os trencat en un instant, també.
Miri, vostè, miri.
Una lesió muscular d'aquestes que estan 6 mesos un jugador
ara
fora. Imagina't, toca amb una vareta màgica i pum, a l'instant també es cura.
Ah, veu?
O la gent que té un tumor i de manera instantània se li elimina sense haver de patir mesos i mesos de quimios i de radioteràpia.
Exacte.
La medicina instantània és un gran negoci, sí. El que passa que clar, s'ha de trobar la idea, s'ha de investigar, ha d'haver-hi algú molt savi que sigui capaç de fer-ho, però com a concepte jo crec que té tota la raó vostè, sí.
Tinc tota la raó, ja m'ho ha dit el professor, eh?
Sí, no, més. Clar, ja, miri, ja se'n pot anar a casa tranquil avui. Bé, jo tenia ganes de parlar amb el professor Xavier Salai Martín perquè ens expliqui coses sobre els premis Nobel d'Economia d'enguany, i és que no només els coneix en aquest cas Xavier Salai Martín personalment, sinó que tracten temes dels quals Xavier Salai Martín és especialista. Un d'ells és Paul Romer, execonomista del Banc Mundial, i les seves investigacions diuen que la clau del creixement són les idees. I l'altre és William Nordhaus, professor de la Universitat de Yale i estudiós de la relació entre canvi climàtic i economia. L'Acadèmia Sueca diu que els ha guardonat perquè tracten alguns dels temes més fonamentals i urgents del nostre temps. Li pregunto primer de tot si tenen alguna investigació en comú o amb el Paul Romer o amb el William Nordhaus, professor.
A veure, si en comú vol dir articles conjunts, no. Però sí que, diguem, una gran part de la meva investigació, sobretot als anys 90, quan, diguem, el Paul Romer va escriure un dels articles seminals, un dels articles que van crear les bases perquè després centenars d'investigadors doncs ens dediquéssim a investigar, no?, sobre quines eren les causes últimes del creixement de les nacions. Sí, clar, la meva filosofia econòmica segueix molt de prop a la del Paul Romer. És a dir, bàsicament la clau, ja l'has dit, és que la pregunta que sempre ens hem fet els economistes, una de les més antigues, l'Adam Smith es pregunta quin és l'origen de la riquesa de les nacions, què és el que fa que uns països siguin rics i uns pobres, què és el que fa que uns països cada any siguin més rics i uns altres es quedin estancats durant segles. Doncs clar, hi ha hagut gent que diu no, és que els països rics tenen més màquines, els països rics tenen la terra més fèrtil, els països rics tenen més educació, no? O la manera de deixar de ser pobre doncs és que la terra sigui més fèrtil, que tenir més màquines, no? Que els treballadors tinguin accés a una maquinària superior o etcètera, no? I el Paul Romer diu no, la clau són les idees, és a dir, el que diferencia els països rics dels països els pobres és que tenim més idees incorporades a la nostra economia. I deixa que et doni un exemple amb el menjar. Saps que des del llibre de l'Apocalipsi, de la Bíblia, el món ha estat sotat per quatre grans plagues, que eren la fam, sí, que eren l'epidèmia, que eren les guerres i que era el poder, el rei, l'emperador, els invasors, no? Diguem, tres d'aquests quatre de genets els hem gairebé derrotat. Avui dia al món es mora més gent d'obesitat que no pas de fam. Es mora més gent per culpa de la Coca-Cola o de les begudes ensucrades que no pas per culpa d'epidèmies. I es mora més gent d'accidents de trànsit que no pas per culpa de les guerres, no? Doncs com és que hem aconseguit gairebé derrotar la fam? Fins al punt, insisteixo, de que avui ens sobra menjar, el nostre problema avui en la nostra relació amb el menjar és
l'accés, l'excedent.
No és la falta de menjar, sinó l'accés o la mala combinació del menjar malament, no? Però, diguem, si tu mires a fa 8.000 anys, quan ens inventem l'agricultura, per sobreviure, doncs cada persona, per sobreviure, la productivitat de la terra era tan petita que cada persona, per sobreviure, necessitava més o menys 6 quilòmetres quadrats per sobreviure. I allà en aquell moment, estic parlant de fa 10.000 anys, hi havia més o menys 5 milions de persones al món. Llavors, clar, tu preguntes si la clau és la terra o la clau són, diguem, les coses físiques per créixer, és impossible que en el món mai arribi a haver 7.000 milions, perquè si tu multipliques 5,9 quilòmetres, posen 6 quilòmetres quadrats per persona, en el planeta Terra no hi ha suficient terra per poder alimentar a tot els 7.000 milions de persones que som avui. De fet, si feu els càlculs, necessitaríem 1.000 planetes Terra per poder alimentar a la gent que viu avui a la Terra amb la tecnologia que teníem fa 10.000 anys. Però què ha passat? Doncs que ens hem inventat l'arada, la irrigació, la rotació de cultius, hem anat tenint grans idees, els fems, els guarets, la selecció de llavors, que és una manera primitiva de modificació genètica, la nitrogenació, els pesticides, etc, etc, etc. Hem anat posant idees a través del temps, de manera que avui, només amb 0,005 quilòmetres quadrats podem alimentar una persona. De fet, està clar que avui dia alimentem a 7.500 milions de persones, no, gairebé ningú es mor de gana, de fet ens sobra menjar en el planeta Terra, i en canvi ho fem tot des de la Terra, no ve cap aliment des de mar, des de cap altre planeta. Com ho hem aconseguit? Doncs amb idees. El que hem aconseguit créixer, augmentar la producció d'aliments a la nostra Terra, no a base de tenir més terra o més planetes, sinó a base de tenir més idees.
I això és en el que es basa el treball de Paul Romer, no? En valorar les idees.
La única manera de créixer a llarg termini és tenir idees, no tenir més recursos físics, no tenir més terra, no tenir més treball, no tenir més capital, no tenir més, no, sinó la clau és tenir més idees. Com aconseguim uns països tenir més idees i uns altres menys idees? I una altra cosa, com aconseguim en un món cada cop més complex, amb més i més i més idees, com aconseguim saber-les? És a dir, a l'època dels caçadors-recol·lectors, tot el coneixement de la humanitat estava a dins de cada un dels cervells d'aquells éssers humans. És a dir, tot el que se sabia la humanitat, què era? Doncs distingir els animals, diguem, que t'atacaven dels que no t'atacaven, saber picar unes pedres per fer foc, o saber picar unes pedres per fer atxes de sílex, o si un bolet era verinós o no era verinós. És a dir, tot el que se sabia ho sabia una persona i ho transmetíem de pares a filles, etcètera, etcètera, no? Al llarg dels segles. Avui dia, penseu, diguem, qui sap fer les coses, el vestit que portem a sobre, el menjar que hem menjat aquest dematí per esmorzar, qui sap fer un cafè amb llet? O sigui, la resposta és que en realitat ningú, perquè cadascú de nosaltres sabem una part molt petita de tot el coneixement de la humanitat. Vostès, el senyor Marcelí, sí, el Toni, sí, tots, sí, sabeu fer un programa de ràdio, però no teniu la més mínima idea de fer un cafè. I quan dic un cafè no vol dir agafar la càpsula de l'Nespresso i posar-la a la màquina, no. Vull dir fer cafè des del principi. És a dir, vosaltres sabeu com...
Cultivar-lo.
Cultivar el cafè, rostir-lo, transportar-lo, perquè aquí a Catalunya no es pot fer cafè perquè el clima no acompanya, però portar-lo, podríeu portar des del Brasil fins aquí. Sí, sí. Podríeu fer la tassa, sí. Sabríeu fer una tassa,
sí.
sabríeu fer la màquina de fer l'espresso, sabríeu fer l'acer, sabríeu fer l'alumini, sabríeu fer el plàstic.
Jo vull la màquina moca.
I com que no ho sabem, com que, fixeu-vos que diguem, ningú, de fet no hi ha ningú al món que ho sàpiga fer, perquè la gent que sap fer l'alumini no sap fer el cafè, i la gent que sap el cafè no sap fer la cullera, i la gent que sap fer cullera no sap fer la tassa. És a dir, cadascú s'especialitza en una cosa molt petita i té un coneixement molt, 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 molt concret, però aleshores entre tots els éssers humans ens hem inventat una manera de cooperar, en el sentit de que tu fas una cosa, tu jo faig una altra, i després ens intercanviem aquestes coses. I aquesta manera de cooperar és el que anomenem mercats. Cooperar no vol dir, diguem, ajuntar-se en el foc de nit i cantar el cumbaià, Déu meu, eh? Cooperar vol dir que cadascú s'especialitza en fer una cosa i entre tots ho fem tots. Jo, de fet, coopero amb milions de persones que no conec, perquè les persones que m'han ajudat aquest dematí que jo tingués un cafè amb llet, no sé ni qui són. Algun granger de Brasil, algun treballador de la Xina que va fer l'alumini o que va fer la tassa, la senyora del bar que aquest dematí s'ha llevat ben d'hora per fer-me el cafè amb llet. Diguem, jo totes aquestes persones no les conec de res. I en canvi, totes elles tenen una petita part del coneixement que té la humanitat i han fet una activitat amb aquest coneixement que m'ha permès a mi, a través d'aquest sistema de mercat, que jo aquest dematí, diguem, simplement demanant-ho i pagant una petita fracció del meu salari, he tingut un cafè amb llet, no? És a dir, que com que el creixement basat en les idees vol dir que cada vegada tenim més idees, i cada vegada el món és més complex, no hi ha ningú, no hi ha cap persona que sigui capaç de saber-ho tot. I us he parlat d'un cafè, que és una cosa simple. Imagineu ara un telèfon mòbil. Doncs clar, hem aconseguit els humans doncs treure el coneixement de les nostres cervells i dipositar-lo a nivell planetari, de manera que ningú de nosaltres sap tot, però entre tots ho sabem tot.
Mm-hmm. Hem parlat de Paul Romer, que és un dels premiats d'aquest Premi Nobel, però també volíem parlar amb vostè de William Nordhaus, el segon economista premiat amb el Nobel. Nordhaus va ser company seu quan donava en classes a la Universitat Yale als anys 90, i ell ha parlat sobre...
De fet, quan ell estava fent això, ell la teoria que per la qual li han donat el Nobel la va fer als anys 90.
I ell, aquesta teoria és de com evolucionarà el canvi climàtic si l'economia creix.
A veure, sí, la idea aquí és una altra. No és mirar quin és la... diguem, a l'origen del creixement econòmic, això és la part de Paul Romer,
sí.
Sinó, clar, quan va començar a sortir les teories del canvi climàtic, per saber quan pujarà la temperatura, diguem, en els propers segles,
sí.
El que calia saber era, diguem, com els efectes, diguem, els gasos d'efecte hivernacle, no?, com el CO2, com cada tonelada de CO2 afecta la temperatura del planeta, que això és una cosa que diuen els físics o els meteoròlegs o no sé qui, algú de les ciències físiques, però després calia saber quant CO2 creieu que hi haurà a l'atmosfera en els propers anys, dècades i segles. I clar, com es projecta això? Com es projecta? Com sabem? Clar, la quantitat de CO2 dependrà crucialment de no només quina és l'economia, quina és l'activitat econòmica, perquè quan més producte interior brut fem, més CO2 hi haurà, sinó també de quina tecnologia hi haurà. És a dir, si fem servir motors de combustió interna, com fem ara, que fan servir benzina, hi haurà més CO2. Si fem servir motors elèctrics que s'alimenten amb energia solar, doncs
n'hi haurà menys,
no?
Clar.
I aleshores, llavors, per tant, calia combinar, fixa't, les teories de creixement econòmic, que ens diuen cap on evolucionarà l'economia, també les teories de canvi tecnològic, però combinar-les amb les emissions de CO2 per saber quant CO2 hi haurà, cal saber com anirà l'economia, quan creixerà, quanta gent hi haurà, quina tecnologia farem servir, i això és el que va crear el Bill Nordhaus, no? que és a dir, va utilitzar els models de creixement, les teories del creixement existents, els hi va incorporar CO2 i va fer la predicció, no? de fet és el model base que es diu DICE, D-I-C-E, és el model base que avui dia fan servir els científics que fan del panell aquest de intergovernamental de les Nacions Unides, que cada dos anys fan un informe sobre el futur del canvi climàtic. Doncs el model econòmic que fan servir és el del Bill Nordhaus, no? És a dir, ha sigut el cavall de batalla sobre el qual s'han pujat els meteoròlegs i els físics i tal per poder fer les prediccions que ens diuen aquestes, de que la temperatura pujarà 2 graus d'aquí 100 anys, de que el mar, nivell del mar pujarà 80 centímetres d'aquí 100 anys, etc, etc. Tot això està basat en la teoria de Nordhaus.
Que, per cert, Nordhaus sempre ha estat molt crític amb els acords per frenar el canvi climàtic. Per què?
A veure, el problema, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista com a economistes, el que hem de mirar és, com fem sempre els economistes, és a dir, si els costos que un paga avui per evitar una catàstrofe futura valen la pena o no. És a dir, sabem que d'aquí 100 anys pujaran les temperatures i el nivell del mar pujarà uns centímetres i que no sé què, o sigui, passaran coses des del punt de vista físic que comportaran un cost econòmic, és a dir, les tormentes seran més grans i això destruirà més cases i les cases tindran un cost i tal, tot això és un cost futur, no? D'aquí 100 anys pagarem un cost. Llavors la pregunta és quants diners hem de sacrificar avui per no tenir aquest cost d'aquí 100 anys. Mm-hmm. Això és la manera com un economista es planteja el problema. I llavors els diners que ens hem de gastar avui, els recursos, és a dir, hem de deixar d'utilitzar unes tecnologies i n'hem de passar a utilitzar unes altres que són més cares, aquestes que són més cares doncs encariran certs productes, això vol dir que aquests productes haurem d'acomiadar gent i tal, no? I per tant crearà uns costos. La pregunta és si aquests costos valen la pena o no valen la pena, i tot això s'ha de mesurar. I el Bill Nordhaus arriba a la conclusió de que la millor manera d'aturar el canvi climàtic no és ara fer una reducció brutal de l'activitat econòmica i emprovir-nos tots, sinó posar uns impostos, uns impostos que es diuen pigovians, perquè se'ls van inventar un economista anglès que es deia Cecil Pigou, que bàsicament diu, si tu encareixes el preu de les coses que porten CO2, la gent en farà servir una mica menys, i aleshores amb això n'hi hauria d'haver prou. No, perquè ell bàsicament arriba a la conclusió de que és veritat que d'aquí 100 anys hi haurà costos, o hauria de ser més, diguem, hauria de ser més prioritari des del punt de vista econòmic, insisteixo, des del punt de vista econòmic és pagar molts calés ara per evitar una catàstrofe d'aquí 100 anys potser no val la pena, tot i que hi ha gent que diu que això no és veritat, perquè la catàstrofe d'aquí 100 anys serà molt més gran de la que ens imaginem, perquè hi ha un moment que és el punt de no retorn, en el qual un cop passes aquesta temperatura llavors les catàstrofes es dispararan, i per tant que totes les prediccions que tenim ara doncs, de catàstrofes seran petites comparades amb el que acabarà sent, les tormentes seran no 10 vegades més gran sinó 100 vegades més gran, i per tant que els càlculs de Nordhaus doncs no són veritat, i que s'ha d'anar amb cuidado, diguem, no s'ha de ser tan optimista. Però això és el que diu el Nordhaus.
Això és el que diu, en aquest cas, els dos premiats amb el Premi Nobel d'Economia, tant el Paul Romer com el William Nordhaus. Professor, avui ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu-siau. Bona tarda. Són les 6:01.